Tenim un entrenador que no el mereixem.
Sí, sí, que ens el mereixem.
Així de clar, no.
Sí, que ens el mereixem. Però jo volia
afegir... És un autèntic crac.
Sí, és un autèntic crac.
A mi em sembla molt bé que ara surtin i agraïsquen a Ronald Koeman i a Xavi. Em sembla molt bé. Però el que veritablement ha fet l'equip aquest, amb els mateixos recursos que tenien els altres, amb els mateixos recursos que tenien els altres, és Hansi.
Hi ha un mèrit de Xavi, que és que va apostar, diguéssim, per aquest equip, però tampoc no tenia més eines.
Sí, bueno, aviam.
Sí, sí.
El que vull dir és que és un autèntic crac, Hansi Flick, i Hansi Flick, pràcticament cada vegada que li pregunten per fitxatges, ell reivindica la qualitat dels jugadors que té a casa. I és que ja fa dies que penso en aquesta mena de paradoxa, que és que les penúries econòmiques són les que han portat el Barça a necessitar jugadors. I això ens ha portat a fer debutar i a donar-li molts minuts, per exemple, a un tio com Gerard Martín, que no hi creia ni la seva mare, pràcticament, fa un any. I qui diu això, diu, no, l'oportunitat que ha tingut Fermín en el seu moment, la de Cubarsí, la de moltíssims jugadors. Aleshores, per algun motiu que jo puc entendre, perquè també em passa, seguim dient que és que hem de fitxar cracs, hem de fitxar jugadors contrastats, i jo penso, d'acord, però si tu veus la progressió, per exemple, de Gerard Martín, i tot el que ha jugat aquesta temporada, i que em sembla que només hem perdut un partit amb ell al camp, a mi em costa acceptar arguments que em diguin no, necessitem un central titular. Per què? O sigui, per què? O sigui, aquest noi està jugant molt bé, molt bé. El que vull dir és que la necessitat ens ha portat a jugar amb aquests jugadors. I a mi em fa por que la que entrin quatre duros ens oblidem de qui ens ha portat fins aquí. I de qui ha estat un molt bon central pel Barça quan semblava que la marxa d'Íñigo Martínez era un drama absolut.
Tranquil, perquè els quatre duros trigaran molt a arribar, vull dir que...
Sí, està de tranquil, perquè calés nyanyant. Calés nyanyant.
Sí, Lewandowski, què fas amb Lewandowski?
No, home, Lewandowski se li ha acabat el contracte, i en principi...
Lewandowski estem esperant que triï ell. Se li ha fet una oferta molt, molt, molt a la baixa de renovació i ell dirà si el marxa o es queda.
Jo he estat sempre el primer defensor de Lewandowski perquè m'ha semblat un golejador. I crec que és el moment de que digui ja he prestat els serveis al Barça. Va.
Sí.
I en aquest sentit.
Una de les avantatges que té el Barça, em diria en aquest sentit, és que per mi Deco, que no sé si és un bon director tècnic o no, té un cert distanciament respecte a tot. Vull dir, és un tio que té una certa flema, diguem, per actuar, i les seves relacions amb Flick sembla que són prou correctes. Vull dir que ells ja s'ho faran, no?
Ramon, però...
Que acabaran...
A l'hora de saber si el Deco és un bon director tècnic, hosti, no, dubto que hi hagi gaires directors tècnics a Europa que tinguin un marge d'error tan baix, eh?
Sí,
i amb tan poc pressupost ha fet fitxatges que són miraculosos. El Cancelo, la gent dirà que no, l'ha portat el Jorge Méndez. Bueno, el Cancelo ens ha salvat al final de temporada, eh?
Per això vull dir que el diagnòstic que han tingut fins ara, tant Deco com Flick, a mi és el que més confiança em dona. Entre altres coses, perquè en el paper del Flick, aquest era un any molt complicat. Primer, perquè l'any passat els jugadors ja havien donat la millor versió. O sigui, tothom es va sorprendre veient com jugaven aquella davantera de Rafinha, Lewandowski, Lamine, i deies, això ja no pot anar més.
El segon... Ramon, la cantarella aquesta de que ara ja saben com juguem...
Ja... Sí, ja ens ha donat la mida.
Doncs aleshores, ell ha sabut corregir i arreglar-ho, i després, sobretot, una cosa que ha fet molt bé el club, que és acabar amb la cultura de la queixa i les excuses. O sigui, quan es perdia 3-0 al camp del Chelsea, quan es perdia 2-1 al camp del Madrid, quan es perdia a Sevilla, ens corregirem, tornarem, aquella confiança, el timing que té de l'entrenament, per exemple, ara està passant un detall molt curiós, en la que s'ha donat compte que s'espien els entrenaments, que algú sap com s'entrenen i les alineacions, ara les canvia. Però possible alineació de demà, tothom... algú altre equipa, i aleshores doncs, va dir, sí, doncs ara us canviaran de l'eixió. Si tu mires tota la premsa en el món que sortia de dissabte per diumenge, l'alineació no lliga.
Ja.
Per tant, vull dir, és tan llest amb aquests detalls, que de vegades tu has d'anar buscant amb què aconsegueix. Però no ens oblidem, d'altra banda, de que ell tenia una cosa molt, molt important, que és el desig. Ell no és un entrenador fitxat com ara tu vas a buscar a Mourinho que et salvi, o vas a buscar algú que et dongui una pàtina, sinó que ell, quan li van dir al Barça, va dir, tinc ganes de venir. I a sobre et fa un diagnòstic que en la línia el que tu dius, el Xavi i el Koeman, jo crec que de vegades, quan les situacions estan molt enquistades, és com una màquina rentada, vas donant voltes el mateix, no ens arriba, això no va bé, i ell va saber tenir de dir, no, si el que vostès tenen aquí, escolti, això és, a mi em va perfecte.
Ah, exacte, amb el que ja hi havia.
Dir, no haig de renegar de ningú i dir el que em falta. No, amb això hi anirem i ens ho farem. Clar, això dona una confiança als jugadors, els revaloritza i els fa sentir que justament...
Perdó, i per un president és ideal, perquè no t'està demanant fitxatges. I llavors, clar, és que Laporta deu estar enamorat de Flick, perquè...
I ara que estem parlant del PSG i estem parlant del Bayern, la primera temporada de Flick és la que marca el camí cap on va el futbol d'avui dia. És un futbol molt més intens, és un futbol molt més ràpid, és un futbol més directe, que en això el Barça també estava encaixant. És a dir, ara estem veient molt...
Assumint el risc de...
El primer any es deia que Martín això era una temeritat, que ningú jugaria. Sí. Jo ara estic veient, no estic dient...
I veus el Bayern que juga igual.
Vull dir que,
la filosofia és aquesta.
És un entrenador que està al dia. No és un entrenador que està aquí de... No,
aquesta és la cosa, que Mourinho segurament és un entrenador que ja amb aquest nou futbol es queda desfassat.
Ara veurem.
O no. Veurem si...
El que em sembla espantós ahir del Madrid, que és el comportament dels jugadors mentre el president no viatja i deixa el Pirri, un altre emblema. Ara l'Arbeloa parla del Juanito, s'ha quedat a l'època del Juanito, amb tots els meus respectes per lo que és Juanito, però és clar, tu tens a Pirri, que és el que aguanta allà a peu dret tot el que està passant ahir. I l'altre està a Madrid i un altre que no se sap, com l'Mbappé, si estava a París, perquè per les imatges de la televisió d'aquell captura que fot Instagram, no tinc molt clar on era. No sé si estava en una televisió furtiva o Ramon, estava en un... Si el... No tinc ni punyetera idea d'on exactament.
Si el diagnòstic del madridisme és hay que fitxar a Mourinho, hòstia, és que anem molt bé.
Anem molt bé,
perquè no té cap sentit, això.
Són les 9:06. Obriré línies de telèfon, si algú hi em vol trucar també i dir la seva avui a l'Àgora Esportiva, farem una àgora assembleària. 9-3-0-1-7-4-7-4. 9-3-0-1-7-4-7-4. Emilio!
Què tal, Ricard? Com estem?
Què?
Hola, bon dia a tothom.
Què?
Ànims, Emilio.
Ui.
Quina baixanada.
És broma, Emilio, perdona'm.
No, amb tu no tinc cap broma. No tinc cap... Començo a entendre algú que estava aquí a la tertúlia i se n'ha anat. Començo a entendre, la veritat.
Oh.
La veritat és que començo a entendre perfectament.
Bueno, però avui hem d'estar contents, Emilio, va.
No, jo estic content.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Però és que es noti.
Jo estic molt content. Estic molt content, però que estigui molt content no vol dir que tot el que he dit sobre la situació de l'equip, el Laporta, el Flick, com jugar i com no jugar, no sigui ni veritat ni el meu pensament.
Sí, sí.
Res més. Mm. O sigui, i com ja he parlat amb tu, Ricard, moltes vegades, jo sé quin paper faig aquí, pues estic tremendament content. O sea, y también os diré que en Madrid lo que dicen es que el Barcelona ha hecho un gran equipo con trampas, es lo que están diciendo hoy. O sea,
¿con trampas?
Para que veas. Para que veas. Bueno, el tema de las inscripciones, el tema de las palancas, el tema... ellos, como muy bien cuenta Ramón, van buscando su relato, van buscando su discurso. Ellos no son capaces, bueno, sobre todo... Florentino, que lo maneja todo en los medios de comunicación, o casi todo, no son capaces de reconocer que cuando alguien se pasa dos años sin ganar nada, bueno, no es que haya hecho una cosa mal, es que ha hecho un montón de cosas mal, ¿no? Pero, evidentemente, ellos son absolutamente incapaces de reconocerlo. O sea que... Y al final acaban... Como acaban, porque yo creo que hay una cosa que yo considero que es que los futbolistas a menudo se respetan entre ellos, porque a mí me pareció que los jugadores del Barça no querían hacer daño ayer, y respetaron de alguna manera la debilidad.
Claro, es que ahir un partit per apallissar.
Home, per favor.
Sobretot quan al minut 18 guanyaves 2-0.
El 3-0 l'haguéssim una mica més de... No?
Jo crec que dins el mateix equip...
La primera part l'haguéssim pogut
fer. Que si la Champions, perquè si no fem més gols, que si no sé quant...
El Madrid així te'l trobaràs poques vegades. Llavors, ahir havies d'aprofitar això.
Hi ha com dos esperits dins de l'equip. Hi havia Gavi, Fermín, fins i tot Ferran, que volies, que els veies, i després hi havia el Pedri, que calmava. Són dos
esperits.
M'agrada molt. M'agrada molt. Haver introduït un tema curiós, perquè a mi em va semblar
realment un partit molt, molt pobre.
A mi també.
I torno un altre cop. Ai, sí, I torno un altre cop.
Perdó, el Barça va fer un partidàs.
Com que pobre?
I torno un altre cop a la Lliga que ha guanyat el Barça. Bueno. El Madrid està a 14 punts, l'Atlético de Madrid està a 24.
Si tornem a jugar, jo tornaria a fer un partit i que el juguin bé. Fins que no juguin bé, la gent no...
No, és que no estan mai contents.
No, és que no els juguessin bé, però és que ahir era un partit que haguessin pogut aprofitar moltes coses i...
No sé, però escolta, que els jugadors del Madrid no són aficionats.
Va ser un partidàs, Ramon, no va ser un partidàs.
Els primers... A mi el Barça em va agradar molt. Perquè va fer la lectura del joc, no va fer la lectura de l'aficionat. No va fer la... Ells van jugar a futbol, van dissenyar, van dir, escolta, anem per feina, i quan van veure 2-0 van dir, val, ara ens administrem. És possible. El Barça està jugant sense Lamine, que recordo la línia de l'Àngel. Un moment, la línia de l'Àngel, el Lamine, l'últim servei que fa és el penal que transforma contra el Celta, que és un partit d'aquells clau. I ell ja tenia unes certes molèsties, tira el penal i es trenca. Però aquell dia va militar. Ningú se'n recorda l'1-0, aquell dia de quan ens havíem de fer, o que no sé què, o no sé quantos. El Barça ha tingut 18 lesions. Ahir, Rafinha juga l'última mitja hora. Una cosa és la crítica futbolística, l'altra és l'emocional.
La circumstància i el moment en què arriba el Barça i tot això ja ho entenc, però ahir s'hagués...
Ricard, perdona, però és que si el Barça, si el Flick hagués dit...
Ha guanyat 6-7 clàssics,
anem a guanyar 6-0. I hagués pres riscos, llavors l'haguessin criticat per massa riscat.
És la cultura d'estar fart. El Flick ha guanyat 6-7 clàssics al Madrid. I encara no n'hi ha prou, ara de guanyar per 5-0.
Pregunta-li a l'aficionat del Real Madrid, a veure què pensa. Pregunta-li.
Aquests pobres
el
2-0 allà...
només, què pensa? Que hi ha una diferència enorme...
És a dir, que tu diguis que va ser un partit amb un resultat fantàstic pel Barça...
Molts culers són més antimadridistes que culers.
Bueno, i per
què? És el teu cas.
No, jo hi ha una part que entenc del que diu el Ricard, perquè no és l'únic, vull dir, hi ha molta gent que també ho pensava.
L'Emilio
porta tota la temporada reclamant que el Barça sàpiga controlar els partits i que no sigui kamikaze. Tota la temporada porta l'Emilio reclamant això. No, la segona part s'ha de controlar el partit. Ara controlem el partit, ara no. Ara l'Emilio vol que en fotem 25 gols. Escolta, en què quedem, Emilio?
Perdona, Joel. Jo dic controlar el partit, però no quan al minut 17 vas 2-0, vale?
El partit.
A veure si sentim-me a mi i aprens una mica, xato, vale?
Minut
18, 2-0. Jo no estic parlant d'això. Jo estic parlant del Lluís Enrique 5-2 controlar el partit. Jo estic parlant
0-1, Emilio, la tornada.
Jo estic parlant de tot això. No estic parlant del dia que arriba el pitjor Madrid de tota la història, que tu amb 2-0 et frenis. Vale, perfecte, és una possibilitat, és una manera, com diu el Ramon, de guanyar, de perfecte, però jo crec que ahir el Barça va perdre una oportunitat davant de la seva gent de deixar el Madrid tirado por los suelos.
El Madrid está tirado por los suelos.
Si la situació fos al revés...
Porque se respetan los futbolistas.
Sí, però... Si la situació hagués estat al revés, jo pensava que és cert que el Madrid hauria matat el Barça. Això és el que pensava.
Favor.
El Madrid no hauria estat ni contemplant ni conservant. El Barça és un altre tarannà, ja ho sabem, però no passa res. Jo crec que no tampoc vol dir criticar el Barça. Tothom està molt content. Només és dir, ostres, si en comptes de 2-0 tu haguessis guanyat un 4-0, el remates. És una nit històrica, no ha passat mai. Ja sé.
És una nit històrica. És que és una nit històrica.
Sí, però que no se li dona... Hi ha gent que això li és igual, com esteu dient, i hi ha altres persones que diuen, ostres, si a més tu ja fas una rematada d'un 4-0, doncs encara poses un llacet. Ja està.
El Joan García fa un gol...
Per mi hi ha un detall que també crec que és interessant a l'hora d'avaluar-ho. És a dir, el Madrid no juga bé, que és molt diferent que dir que el Madrid és el pitjor Madrid de tota la història. Jugador per jugador, el Madrid té una plantilla que esgarrifa.
Sí, sí.
No sé si ens hem parat a pensar qui són els futbolistes.
El millor que va poder passar és que fallés fora Xavi Alonso. Pel Barça,
quan tenia un camí, i aleshores el que ho provoca és el Barça, perquè Florentino diu no arribarem al lloc, no guanyen el Mundial de Clubs, i entra en un procés d'involució. Però és que el Madrid del 2014 és campió d'Europa i fitxa Mbappé. Allò que parlem, no, ara, i ara ens agradarem, que és això. No, ara en farem 5. Bueno, llavors, vigila, és allò com vas amb una bicicleta. Mira, amb una mà, mira sense mans, mira sense dents. És a dir, els que decideixen que el partit és fàcil són els jugadors del Barça. Perquè què volia la gent? Guanyar el minut 90 amb un gol de corna de l'Araujo?
No, per favor, eh?
Home, doncs clar, és que aleshores, si pateixes, per què pateixes? Si no pateixes, per què no pateixes? Si en fas 5, per què en fas 5? Si en fas 4, per què en fas 4? Si en fas 3, per què en tens 2? Si juga aquest, per què no juga l'altre? Això és una de les coses que jo crec que he après, i m'hi fico, del Flick. És a dir, el Flick en cap moment ha perdut aquest control de la situació.
Guardiola d'ahir, amb aquest Madrid, haguessin fet més gols.
Bueno, i què fem? Ara tornem a requerir el Guardiola que vingui?
L'esperit hagués sigut un altre.
No estic d'acord.
No?
No. La plantilla del Guardiola...
Guardiola també hagués anat, a fer dos gols i...
Ricard, la plantilla del Guardiola comparada amb la que té el Flick... Home, clar...
Parlo de filosofia, d'actitud.
No fotem, estem parlant del millor Messi, estem parlant del millor Puyol, estem parlant de Piqué...
No sé com estem parlant d'això.
L'actitud que hagués afrontat Guardiola hagués sigut una altra, o no?
Em sembla patètic que després del que va fer l'equip i que ha fet l'equip aquesta temporada, estiguéssim ara discutint si tenia que fer 4 gols o 5 gols.
No, però
jo crec... A futbol no juga la carta.
Bueno, però és que també es pot... Bueno, no sé, és que, en fi, no sé, esteu agafant-vos una cosa de poni per tant.
Però... No, home, no. Jo intentem justificar el perquè no ho sembla. Bueno, tu pots semblar
que... És que ningú diu que no sigui un bon partit. És que ningú està dient això.
Perquè, clar, sempre serà millor fotre-li 3 que 2 i 4 que 3.
Ahir s'hagués fet 4 a Madrid. És que s'hagués pogut aprofitar més.
Jo recordo que Courtois va traure 3 gols clars, 3 o 4 gols clars, amb espegos.
Sí, sí. Bueno, Emilio, doncs a celebrar-ho.
Bueno, vinga. Una abraçada.
Adéu, són les 9.
No li hem donat un bon matí a l'Emilio.
No, són les 9 i 16. Tenim diferents oients que ens truquen al 9-3-0-7-4-7-4. Va, anem a escoltar el Francesc. Francesc, bon dia.
Bon dia.
Què dius, Francesc?
Sí, mira, sort que el Pitxo acaba de dir les parades que va fer el Courtois, perquè realment vam anar a golejar. I quina llàstima que Lewandowski, que és un gana, doncs no va donar el gol a Fermín, que s'ho mereixia. Observacions. Quan van perdre a Lisboa, qui pensava que l'entrenador d'aquell Bayern acabaria arribant al Barça? Mira que em van fer de caules, no? Per cert, vaig trobar a faltar quan hi fos el Ter Stegen. El vaig trobar a faltar, la veritat. Després, esclar, per exemple, el Cubarsí. Gràcies a ell van catalanitzar les celebracions amb aquell cant del famós d'un dia de partit, no? que és molt de canalla, no? Llavors, visca el no tenir cartera per poder fer pedrera, no? I repeteixo, el Barça va anar a fer gols i molts gols. I a veure, els que som jaios, quan el Madrid ataca, patim i patim i patim. Per tant, que no es parli del pitjor Madrid de la història, perquè, a veure, amb la indignació que tenia, i ho repeteixo, cada vegada que agafava una pilota per contraatacar, o cada vegada que atacava, o cada corna, els que som jaios patim. I fins i tot som dels que marxem de la pantalla per no mirar-ho, eh? O sigui, que s'ha de fer en perspectiva històrica, eh?
Sí, sí,
jo
sí.
Només tinc 72 anys, eh? Però, esclar, hi ha hagut moltes...
Ja ho has vist moltes vegades, sí, sí.
Sí, a veure, jo soc dels que guanyem 2-0 i quan falten 2 minuts encara penso que ens poden remuntar, eh? O sigui, que és una psicologia. I, per cert, això que n'hi ha, que són més anti-Madrid que aprovar-se, és una cosa que s'haurien de fer mirar, eh? Evidentment no és el meu cas, eh? Per cert, em dic Fonxo Blanc, i Fonxo em ve d'aquell jugador del Barça dels anys principis dels 60, i és un renom que em van posar al poble, és a dir, parlo amb cert pedigricule, eh?
Molt bé. Francesc, una abraçada, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
9-3-0-7-4-7-4.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisicrem.
Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
No.
Et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, conseller on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
La teva mare sempre té raó.
Em compro un cotxe nou?
Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es. Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu. L'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
012, la millor resposta.
Què fas tan concentrat?
He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
Que bé. Però ja t'ho podràs combinar amb la feina?
Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
M'encanta veure't tan motivat.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs torna la setmana d'internet del Corte Inglés només fins diumenge 17 de maig. A la web i app del Corte Inglés tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música, de tot i més. I encara en alimentació, drogueria i perfumeria t'emportes 10 euros de regal per cada 30 euros de compra a la web del supermercat El Corte Inglés d'Hipercor i també a l'app. A l'àrea de bellesa, mira, pots aconseguir un cupó del 10% addicional exclusiu online en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. Ah, i també a les botigues, aprofitant la setmana d'internet, hi trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, Bricor i fins a un 20% en electrònica. No deixis de descarregar recarta l'app del Corte Inglés per comprar fàcilment i amb comoditat. Hi ha ofertes per tothom, aprofita-les. Únicament fins diumenge 17 de maig, setmana d'internet al Corte Inglés. Ah, i aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà. Bon dia.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
Són les 9:23, amb Joel Díaz, amb Laia Tudel, amb Pichi Alonso i amb Ramon Besa. L'Àgora Esportiva, línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Si ens voleu dir la vostra, doncs ho podeu fer. Per cert, hi ha rua aquesta tarda, Laia, a partir de les 5 de la tarda.
Surt des del Camp Nou, no, però des de fora, no obriran el Camp Nou avui. i començarà a recórrer els carrers de Barcelona fins a arribar a Gran Via amb Balmes. No baixaran a Plaça Catalunya com ho feien habitualment, o vaja, com l'any passat com a mínim, perquè estan molt obres tota aquella zona. Llavors giren per Passeig de Gràcia, pujaran, passes per la Pedrera i tornaran al Camp Nou. Jo crec que unes 4 a 5 hores dura ben bé aquesta rua. Que, vaja, Hansi Flick i els jugadors tenen moltes ganes perquè l'any passat va, Flick com a mínim, al·lucinar perquè va veure, no només... Li va agradar molt la imatge de la gent, gent gran als balcons del Barça i ell l'emocionava veure tanta gent al
Hansi
carrer.
Hansi crec que no hi serà avui.
Sí, sí, sí.
Ah, sí? Sí, al final sí? Sí, sí. Ah, doncs perquè ahir al vespre deien gent de la directiva que no... Que la idea
al final, a la nit ja li van demanar directament i va dir que sí, perquè de fet el seu pare el que li fan és un funeral, crec, aquesta setmana, aquí uns dies, fan un altre tipus de cerimònia. Sí, sí, sí que hi serà, a la Rua. Ara, l'oient, el Francesc, crec que es deia, que ha parlat en un moment de Coversí de catalanitzar les celebracions, és un detall que amb un equip que és tant del Barça, jo he trobat a faltar les celebracions ahir, sobretot, que és tant de la casa, vull dir, que hi ha tants jugadors catalans i que això sempre ho diem partit rere partit, ostres, ahir els parlaments i a Flick, que és el tècnic, i Araujo, que és un dels capitans, jo crec que no costava res que donar el micròfon a algun dels jugadors catalans per fer la celebració una miqueta més en català. Són detalls, però és que és una cosa que t'identifica molt.
Mira, parlant de detalls, ahir va tornar a sonar l'himne nacional de Catalunya, sí, quan va entrar el president.
I va agafar el megàfon.
Jo crec que feia...
Però
això de l'himne, amb Puigdemont no sonava l'himne, amb Mas no sonava l'himne, amb Montilla no sonava l'himne, amb Maragall no sonava l'himne, amb Maragonès una vegada va sonar l'himne. Vull dir que em va sorprendre.
Ah, sí? Però jo crec que sí que s'havia recuperat, això, l'himne.
En un clàssic no sé, però alguna qüestió sí que havia estat.
No, vull dir que és una cosa, és un tema... Sou periodistes esportius, investigueu.
Però jo crec que en el cas del Flick, el que deia la Laia, però és una especulació, és un mecanisme d'autodefensa. És a dir, si tu parles en anglès, no et trauran cap tall de veu perquè te'l vagin repetint totes les emissores i els mitjans audiovisuals. L'has de traduir, no sé què, aleshores és un mecanisme d'autodefensa de dir, a mi no m'agafareu. És a dir, això de que pensem que el Flick no està al cas, està molt més al cas de les coses que preveiem. Parlava de les alineacions, parlo del missatge i parlo de la manera de moure's en aquest ambient. Ell ha sabut identificar l'entorn, és capaç de ser un veí d'aquesta zona d'aquí, perquè no és l'entrenador del Barça, és un veí, es comporta com un veí, sap ser culer, perquè té un missatge culer, sap ser entrenador, i té una lectura de les situacions vitals i de joc extraordinària, d'un senyor que no necessita tampoc discutir, és a dir, no es posa com Luis Enrique, que té la premsa, que li agrada a Luis Enrique li agrada viure en conflicte. Aleshores, sí, sí. Ell fa del conflicte un modus vivendi. I aleshores té una manera de ser que jo crec que ha encaixat molt per l'histerisme que de vegades ens pot a tots els culers.
És que ell no es posa mai nerviós i, de fet, no està condicionat per la rauxa i la racionalitat del futbol. Aquesta temporada, que abans el Pichi comentava, no?, quan s'ha criticat tant la línia defensiva, que per què no va més enrere, no pressionen els jugadors... fins i tot Gerard Martín, quan va començar a central, hi havia certs dubtes... I això internament, hi ha moments en què en les reunions d'estaf hi ha membres que... Hi ha gent de l'estaf que diu, potser, i si endarrerim una mica, i si, ostres, Gerard Martín, potser, i si no el tornem a posar perquè hi ha dubtes... I en aquests moments de dubtes, tothom t'explica que ell es manté ferm, sempre en les seves conviccions, en la seva idea. I això, al final, transmet una seguretat i a la gent fer creure en el que creu l'entrenador... Que al final li dona èxit, però és una de les claus d'ell. No es posa mai nerviós en el que es diu al voltant, ni quan surten els dubtes, ell està molt segur de les tres coses que té clares, i d'aquestes tres coses no surt, que també és cert que potser hi ha gent que, de més tècnica, diu, ostres, de vegades li falta com recursos, no?, tècnics, doncs ell es manté molt fidel als seus pensaments i al que creu.
Mira ara el que ha fet amb Gavi. A Gavi l'ha col·locat al doble pivot, i Frenkie s'ha recuperat i Frenkie s'ha quedat fora. Per què? Perquè Gavi ha jugat bé.
Sí.
Perquè sap que té la confiança de l'entrenador. Per mi, jo dic, molt mèrit a la Pedrera, molt mèrit a tot, però el mèrit principal de tot el té l'entrenador. No tinc cap dubte.
Sí, sí. Jo no recordo un entrenador al Barça que no fos d'aquests interins que normalment surten perquè, mira, fotem fora l'entrenador i el reixac de turno es queda l'equip. Jo no recordo un entrenador al Barça tan poc exigent
De cara a la directiva, és a dir, un entrenador tan còmode per una directiva, perquè és que no s'ha queixat
que això,
ni un sol dia.
Al principi preocupava, quan no es queixava de res, sí. Tantes classes, no es queixava de res.
No, però ui, és que no ha demanat. Això els entrenadors utilitzen moltes vegades les rodes de premsa per tirar indirectes. Que bé veniria un extrem dret.
Sí. Més enllà d'això, sí que va fer aquella autocrítica de l'equip, no? Parlava de l'ego del...
Això sí, Ricard, però ell sempre... Però ell sempre ha reivindicat els jugadors que té, els jugadors que té disponibles.
Falta un defensa.
L'altre dia, perdoneu que acabo.
Olmo no podia estar, per tal igual, i ell no es queixava.
Per això dic, la cultura de la queixa, la cultura de l'excusa, ell l'acabada.
Un detall, l'altre dia en roda de premsa, deu fer un mes, ara no recordo quin partit era, un periodista li pregunta pel fitxatge d'un lateral, i ell el primer que diu és que la temporada que ve ell compta amb l'Espart perquè li veu molt de futur, un nano del B, que ha debutat, ha jugat dos partits o tres amb el Barça, ho ha fet prou bé, i ell ja deixa claríssim que la incorporació com a lateral per la temporada que ve és aquest noi. En comptes de demanar un fitxatge, que és el que farien el 95% d'entrenadors.
No ho fa públicament, és cert que internament, evidentment, Flick també, quan es reuneixi amb Deco, hauran de dibuixar la plantilla i li dirà, Rashford, què? Si es pot, hi anem o no hi anem? Aquí, que necessita... Lewandowski diu que no, anem a per Julián o no hi anem? O sigui, que evidentment que ell també voldrà fitxar. Però sí que és cert que públicament ell sempre defensa perquè hi creu amb el planter del Barça. I perquè ell veu el filial com una part del primer equip. I això és un canvi, també, que ara s'estan plantejant al club, si realment el filial, el Barça Atlètic, ha de passar ja organitzativament, ha de prendre, diríem, com si fos un tot de Deco, del primer equip, perquè ell veu el Barça Atlètic com d'allà on jo, durant la temporada, aniré traient jugadors, i de fet, quan els jugadors del filial aquesta temporada han pujat amb el primer equip, quan tornen a baixar, tornen amb una pauta, Aquest només pot jugar 45 minuts. Vull dir que Flick, tot això també li agrada al Barça, com ell conceptualment entén tota la gent, com funciona el planter i com funciona el Barça Atlètic.
I què us va semblar l'Eric García de lateral?
Bo.
Molt bé.
És un futbolista estratosfèric. El col·loques on el col·loques... No, poden traspassar a Koundé.
Sí, el meu permís també el tenen, Pichi.
Sí, és extraordinari. El tema
de la plantilla que ara plantejava a la Laia i amb el que passa amb l'Eric i tot això, és que és capdalt, perquè ningú vol jugar al filial. Perquè els 17 anys volen arribar al primer equip. És a dir, quan li dius a un jugador que se'n va al filial, és com si els castiguessis. Es forma part de la nova cultura que hi ha. Llavors tu dius, el club ha de prendre una decisió que el filial és important.
Cal que era una excepció, ara és una regla.
Ramon, amb 23 i 24 anys, a l'època nostra, pujant del filial Calderé Rojo, pujant al primer equip en 23-24 anys.
Però això confirma al mateix temps de que el Barça és un club d'entrenadors, mentre que el Madrid és un club de jugadors. O sigui, el Barça fa les grans transformacions quan ha tingut bons entrenadors. I amb bons entrenadors és molt més fàcil. El Madrid, l'entrenador és circumstancial. L'entrenador, el primer entrenador sempre és Florentino Pérez. Vol un segon entrenador. No és que ell busqui un entrenador, busca el segon entrenador. Aleshores, per ser segon entrenador és molt més difícil. Però trobar algú amb el que s'està gestionant ara, i això no estem fent pronòstics de cara a l'any que ve, perquè no sabem quins fitxatges passaran, no sabem què passarà. Però, en la línia de la Laia, intentar arreglar tot el que és el futbol base sobre quina etapa han de jugar els jugadors, com han de pujar, quines consignes han de tenir, la política de les sessions, compensa o no compensa cedir, no cedir... És a dir, és una estratègia esportiva en funció de lo que tu ja tens una base per dir, escolti, senyors, si vostè juga bé, Eric García, pot ser que el Koundé el puguis traspassar. Si Gerard Martín juga de central, és possible que el central que fixis hagi de ser molt bo i que marqui diferències. Per què? Perquè has fet un salt de qualitat amb jugadors de segona fila. Crec que ahir en parlaven molt a la TDT, que és a la passada temporada guanya la Lliga els titulars, aquest any la guanyen els suplents, els jugadors de segona fila. I això, amb 18 lesions, el Barça no ha pogut jugar com jugava la primera temporada perquè no ha pogut mantenir el ritme que porten els 11 o 12 titulars que ha tingut. I, per tant, haver aconseguit això vol dir que tens capacitat per anar-te corregint. Què pots acabar fent la tercera temporada? El somni de la Champions. Jo crec que el somni de la Champions hi ha de ser, però això exigeix també un canvi de cultura en el sentit de dir que si no es guanya la Champions és una mala temporada, perquè t'acostumes... La Lliga, per mi, és molt català. És el dia a dia. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte. Ara, només jugar a la festa major el Madrid, que ja porta 2 anys anar jugant a la Festa Major, doncs sí, ara fa, no juga a la Festa Major.
Però fa il·lusió la Festa Major.
Just, però el Barça normalment guanya la Champions quan guanya la Lliga. Per tant, estàs més a prop d'aquesta cultura del dia a dia que no pas de dir porta... a jugar-ho tot a la Champions.
Sí, sí, sí.
Bé, Flick és un dels somnis que ell va dir fa poques setmanes, que ell volia seguir el Barça i sobretot tenia 2 somnis, que era guanyar la Champions amb aquest equip i estrenar el nou Camp Nou. Per tant, aquí, si més o menys té una renovació de 2 anys més, perquè faci una etapa de 4 anys,
ja quadra.
Si amb 2 anys no, arribes al Camp Nou i perfecte. A veure si arriba a la Champions.
I després que vingui Luis Enrique.
I que ja jubili aquí.
Jo és que ja tinc el meu cap.
Doncs
estem
escolta.
Guanyant Copes d'Europa fins al 2038.
Però és que enguany amb tot el canvi, amb Montjuïc, amb... És que l'equip
que no,
estava perdut.
Que per cert, no estàs teòricament... que tornem a Montjuïc uns dies, no? Quan es faci la cúpula, això se sap
sí,
ja, l'ahir
sí.
O no?
No, encara no se sap, perquè han de veure quants mesos...
O el Johan.
No, el Johan.
No, el Johan no.
Es va dir, primer van dir el Johan, com sempre, però no... Després, per un tema de mobilitat, sobretot, de capacitat, de que tot l'entorn del Johan no pot absorbir tota la gent que hauria d'anar si amplies a 12.000 o no sé el que volguessis.
Vull dir que vindrà una temporada també d'incerteses.
Bé, el Barça, de moment, obre aquesta via, no vol descartar que veure si fa... Intentaran acabar la Lliga fora, començar-la fora, tenir 4 o 5 mesos, vaja, per fer la coberta.
Aquest és un element que hem posat sobre la taula diferents àgores que hem fet, però el factor camp ha sigut un element molt distorsionat al Barça.
Per molt distorsionat i no per un partit.
Imagina't el mèrit. Llevat del partit de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, del 0-2, el Barça a la Lliga ha guanyat tots els 18 partits que hi ha jugat. Per més turistes que hi hagi, per més socis abonats que estiguin en excedència, el caliu que es munta un Camp Nou amb 60.000 espectadors, tu t'has d'imaginar com pot ser amb 120. És a dir, el canvi per atrapar a la Champions i per ser un club d'una dimensió històrica és total. Que tu facis del factor camp cada partit. Sí. És a dir, primer l'afició. És a dir, al jugador se'ls pot exigir el que se'ls ha d'exigir. Ara, jo també preveig una mica un canvi de cultura. És a dir, això d'anar al camp i de dir a començar a xiular la Champions i aquests de la FIFA i el que sigui. Sí. És a dir, escolti, aquí tothom s'ha de posar per feina. I si ha de ser la Champions, comença per un bon estadi com Déu mana, per una afició entregada des del primer partit.
Ja no puc xiular la FIFA, jo?
Sí, pots xiular la FIFA. Però...
A mi m'agrada xiular la FIFA. La veritat,
tu ho xules tot.
Però, és a dir, jo crec que una competició com la Champions, el fet de dir, bueno, la guanyarem malgrat tot, tornem a l'excusa. Lliure de fer-ho, el que vulguis. No? Però tinc aquesta sensació de dir, arriba la Champions, a la fanfària, a la Champions. Bueno, doncs quina posarem? La música que també volem? O sigui, ara volem la música que ens interessa, que fem tants gols a la carta, i aleshores potser al final quadrarem tot el que ens vingui de gust.
Escolta, també ressaltar el fet de lo que guanyarà el camp quan estigui acabat amb la grada d'animació. I el dia del Newcastle, sense anar més lluny, vaig quedar... Feia partits que no anava i em vaig quedar bocabadat.
Sí.
Era una altra gent, era una altra afició. Era una altra afició, i això... Home, jo quan veig el camp del Betis de Bilbao com animen, el camp del Betis com animen...
És que això
igual,
és que és un primordial.
Aquí era... Bueno, voy ahí sentadito... I veritablement, ara l'ambient és brutal.
I
tota la gent cantant...
Ja sé que és impossible, però vull dir, s'hauria d'intentar que hi hagués una quota de gent que pogués anar a futbol, perquè els preus que s'ha posat a anar a futbol avui, això és impossible. Sí. Aleshores, una cosa és que tinguis la grada d'animació...
Sí, però és que això ja no tornaràs enrere, és que això ara ja s'ha anat de mare.
Bueno, però... Bé, tens els passes de temporada, que hi havia els... que et surten uns preus de 30 euros al partit, si aconsegueixes un passe de temporada, i si no, evidentment, els preus d'aquest clàssic que anava de 1.000 euros a públic general als 12.000 euros per una entrada de la gent VIP, és increïble. Aquests preus, ara, clar, aconsegueixen recaptació rècord, 16 milions d'euros de taquilla... que això és rècord històric del club, no ho havien fet mai.
Jo fa temps que dic que l'equilibri podria ser en que les entrades de tribuna fossin extremadament cares, o sigui, i anar, entre cometes, a treure el màxim les més de la gent rica possible.
Ja em sap greu
em refereixo a tota la tribuna, o sigui, tota la lateral de tribuna i la resta del camp que tinguin preus més o menys assequibles. Jo ja entenc que un partit del Barça d'avui en dia no
però
pot costar 15 euros.
Però què fas amb els abonats de tribuna? És molt complicat el que dius. Els abonats de tribuna?
No, jo em refereixo quan s'hagin de vendre entrades en aquella zona. Però que t'estic... Allà posa-les a 7.000 euros.
Bueno, és un...
Que algú les pagarà, perfecte. Amb això del software aquest, de les entrades, del preu fluctuant, que es va adaptant a la demanda, doncs...
Ahir 16 milions d'euros de recaptació, que és un rècord històric, amb el cap a mig omplir.
Però estic en la línia del Joel d'intentar buscar un cert concert entre la militància activa del soci de tota la vida i qui vol anar, que és militant, amb la gent que paga pasta. Ho has de buscar, perquè si no és molt fotut. Fixa't, per exemple...
Sense renunciar, per això que dius tu, la gent de tota la vida.
Posaré un altre exemple. Les penyes han estat capdals per vertebrar, per fer territori pel Barça. Ara, en aquest moment, estan substituïdes pels fans. La gent els interessa més tenir fans que no pas tenir penyes. Però no et pots oblidar del soci penyista que està en posta o que està a la Seu d'Urgell. Tu has de buscar mecanismes o donar-li moltes voltes. No dic que potser no pot ser actiu i no pot anar al Camp Nou com abans, però tu has de buscar mecanismes de que la gent se senti integrada i partícip.
Sí. I la penya estructurava i articulava tot això.
I perdona una altra cosa. Ja posant-me una mica pijo, però crec que s'entendrà. Sí, quan els rics, quan veu un xeic àrab i paga 10.000 euros per una llotja VIP per anar a veure un partit del Barça, aquest home, dins de l'experiència que està pagant, també vol veure un camp animat i content. És a dir, la pròpia experiència d'anar al camp del Barça de la gent rica inclou voler veure una grada que no està morta. Per tant, d'alguna manera has de cuidar que ingressar diners amb els milionetis aquests, però també tenir gran part del camp amb gent normal del poble que animi. Perquè si no, allò passarà a ser un cunyàs insuportable.
I el segon canvi que volia dir al marge d'aquest és el de que el soci s'ha d'acostumar que per la indústria de l'entreteniment ja no té una cadira al Camp Nou que és seva. És a dir, tu abans deies, no, jo, aquest és el meu seient, i sempre he segut aquí. Aleshores, el club t'està dient, no, vostè té un abonament, però la cadira és nostra. Perquè abans el soci deia, no, jo deixaré el meu seient a qui vulgui. I ara el club t'està dient, no, si vostè no l'utilitza, doni-ho a vostè, perquè el seient no és seu. I això és un canvi de cultura, sobretot per gent que ja tenim una edat. Estic assenyalant a ningú.
Deixar els carnets.
Bueno, doncs aleshores això has de mirar com ho gestiones. I crec que aquí també hi ha d'haver molta transparència i saber veure com es pot gestionar perquè tothom hi hagi bé.
S'ha de millorar el tema de les entrades.
Sí.
És difícil. És difícil que fem que vagi enrere aquest tema. És cert que tu pots intentar això amb aquests passes de temporada, que el soci, que qui vulgui, pugui tenir-ne un. Hi haurà sorteig la temporada que ve. Quan hi hagi 100.000 aforament màxim al Camp Nou, doncs a veure quins preus pugen dels abonaments. En principi no pujaran els abonaments, diuen, més enllà del que marqui de la pujada de l'IPC, però això s'haurà de veure quan arribi el moment. I la resta d'entrades és molt difícil que el Barça faci preus populars, perquè és que tampoc la competència a nivell dels altres clubs...
No ho fa ningú, això.
Tu te'n vas a Alemanya...
Vas a Alemanya
i llavors tenen aquests preus, però és una cosa pactada entre tots els clubs. Vull dir, clar, aquí hauria de ser...
Sí, Alemanya, però la Premier l'altre dia hi havia... No hi pots anar, escolta, Anfield no hi pots anar.
No, ni al United l'altre dia hi havia una protesta dels aficionats.
Ahir, rècord de recaptació, 16 milions d'euros. Per tant, el model que hi ha ara funciona.
No, però funciona econòmicament, clar.
El que et vull dir...
Has de trobar l'equilibri, has de trobar l'equilibri.
Si tu omples el
negoci per al negoci... Doncs
no, clar. Però si la gent no paga, clar, però digue-li tu ara al Barça que...
Ricard, és que és important això. Si tu omples el camp de turistes i de rics, els turistes i els rics van a veure l'espectacle.
Sí,
no van a participar. Aleshores, pots acabar perdent tu atractiu del teu propi producte.
Ahir a les transmissions d'aficionats que deien, estic molt emprenyat perquè tots aquests turistes no ho celebren. No canten res, estan tots badant, tots fent fotos i tal. I en canvi aquí, doncs, el que has de fer, bueno, vull dir, és la coexistència entre dos tipus de el que és el públic i el que és la militància activa.
És que hi havia molts telèfons mòbils, vaig al·lucinar.
Això sempre.
Però tot es gravava amb el telèfon mòbil, pensava, bueno, ja el veuràs a casa.
Per cert, el tema dels segadors, com a mínim en aquests anys de la Porta, amb Aragonès també es va posar, quan va anar també en un clàssic, que com a mínim va anar en un clàssic en altres partits. O sigui, el protocol diu que sempre que ve el president de la Generalitat, com a mínim amb Joan Laporta i també altres presidents, ha de sonar els segadors, però això ha de tenir el vistiplau i el consentiment de presidència de la Generalitat. És a dir, el Barça envia protocol. Escolta...
I Aragonès ho va fer, i la resta no.
Illa també ho va fer i sona una versió curta, que és pactada dels segadors.
Sí.
Això de les versions curtes també és una altra cosa que la gent té molta pressa. Per exemple, els minuts de silenci que es fan, són 30 segons. Escolta, el fem ben fet o no es fa? No, vinga, va, passem via. És com un protocol. Sí. Quan el protocol es menja el sentit pel que han estat creats o generats aquests moments, és dolgut. Vull dir, doncs no es faci. Perquè, escolta, resulta que hi ha molts o el que sigui... Doncs, sí, bueno, sí. Ahir encara va ser la gent, perquè sabia que era per Flick, hi ha un moment que la gent té un cert sentit, però hi ha d'altres en què la litúrgia d'aquests moments són fotuts. Per això reivindico, per exemple, de les coses que més m'han agradat darrerament és el cant a capella. Perquè la gent se sap l'himne, la gent el canta, no necessita música...
Jo crec
música.
Que, per exemple, el cas dels Segadors, que es va aturar, faltava la tornada, diguéssim...
Sí, just.
Pensava que la gent la cantaria i ningú no va cantar res, bueno, perquè la gent ja volia que comencés el partit, no? Sí, sí. En fi, són les 9:44. Fem una pausa i parlem de l'especial Rua que farem aquesta tarda a Catalunya Ràdio.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano.
Nou Blanco de Verano, Don Simón.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les
coses. Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3Cat.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
Ah, sí?
A veure...
Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem, sí, sí, això i tu has apuntat, eh?
Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
sí.
Palmeretes de xocolata,
sí.
I una galeta de dàtils,
sí,
que van fer la meva parella. Sí,
també
sí,
potser
sí,
si esmorzessin menys coses ens en recordaríem. Sí.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Som el camí, la llum triomfant. Batalles que hem vençut, batalles que hem lliurat. Hem perdut i ens hem alçat, mai han faltat les ganes d'aixecar-se. Cridarem els quatre vents i arribes d'orgull que som de
que ara vull trepitjar, perquè si no el Ramon em diu que no són senceres.
Que són versions curtes.
Sí. Els himnes de l'equip familiar.
Forma part de, sí, sí, de la tradició. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda, bon dia.
Sí, sempre dic bona tarda, va amb el seu nom ja.
Sí, sí.
Què vull, què?
Home, doncs avui festa, no? Avui celebració, avui recórrer, escoltar la gent, sentir l'alegria... Serà una tarda divertida i llarga, perquè avui fem un tot tarda, que arrenquem a les 4 i acabarem a quarts de 9 abans del partit del Girona i anirem fent el seguiment d'aquesta rua, i tant.
Una especial que començarà a les 4 de la tarda i que acabarà, per tant, a quarts de 9, que deies ara, eh?
Sí, 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 ens callarem perquè comenci el partit del Girona, a veure si també el Girona fa la seva feina, i, home, serà una tarda pinta que farà bon temps, no? Vaja, espero que faci bon temps i que serveixi perquè just aquella hora que els nens van sortint de les escoles i la gent pugui anar deixant la feina una estoneta i ubicar-se en aquest llarg recorregut, i el farem amb els jugadors, és a dir, anirem darrere dels jugadors i Costa i Gelmà des de l'estudi controlant-ho tot, i un servidor, no tinc gaire clar exactament a quina distància de l'autocar, però vaja, amb el Salmurri i l'Arbusar, explicant aquesta tarda de festa i d'alegria. Crec que hi ha bastantes ganes de festa a la ciutat. Veig molta... com ambient de victòria.
Sí, és un moment molt bonic, perquè també a més les famílies no, això, surten de l'escola, van a veure els jugadors... És...
Els nens van a escola amb la samarreta.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, no,
hi ha escoles que no deixen per això, eh?
Bueno, això és una altra cosa.
Però, si
però
millor te
la pots treure si et diuen allò. Però allò de posar la samarreta, és, també el camp ho veus molt. La gent s'ha acostumat
ahir
a portar la samarreta.
Sí, sí.
És a dir, jo un dels actes que faria també de militant, si és que cadascú porti la samarreta que és emblemàtica per ell, els partits com el d'ahir. És a dir, cadascú té el seu mite, cadascú té aquell moment que portava aquella roba, aquell objecte, aquella cosa que li dona seguretat i que li dona empatia. I això també fa que hi hagi un mosaic molt, molt divertit.
I la rua, a més, hem de, ara que parlem dels preus de les entrades, hem d'entendre que hi ha moltíssima gent que no pot anar al Camp Nou a veure els jugadors. Hi ha moltíssima gent i molts nens.
I avui és un dia per
trobar-se
amb els jugadors.
I llavors avui surten al carrer
si
i els
permets,
encanta veure
perdona,
els jugadors.
Jo, per exemple, ahir em vaig abraçar un tio al metro que portava la samarreta Ronald de Boer.
Hòstia.
I vaig dir, la portes tenèrit, perquè no en tenies cap més? I em va dir, no, era el meu jugador favorit.
Què dius, home?
I recordava que el va lesionar la Rosaleda i no sé què. Bueno, cadascú té el seu moment, culer. Va dir que per una lesió van evitar que aquell
Frank
jugador...
Bure,
clar, era el germà del Frank,
sí, sí,
aquell
sí.
Jugador, aquell centrecampista... I clar, això, que parles de coses...
Només
trobar
un que portava Overmars, dic, hòstia. Que en el seu moment va ser el lateral més car de la història del Barça, Overmars. Després ja la cosa s'ha anat encarint. Però sí, sí, cadascú té el seu jugador i la seva història, no? També al final. Hi ha gols que recordes d'una manera especial perquè estaves acompanyat amb qui estaves acompanyat, el que fos, no? Això és part de la història del Barça. Per tant, avui és un dia de festa i de retrobament. I en aquest especial, Garriga, doncs ja ho explicareu. Per cert, vas veure el partit, Garriga?
Home, sí, clar, sí.
I què? Bueno, jo què sé.
T'imagines que dic, no...
Bueno, igual ahir tenies, jo què sé, una cita que fa 20 anys que no tens, jo què sé.
Doncs ahir no era el dia.
No era el dia. Ahir
no era el dia.
Eres dels que pensa que hagués hagut de fer més sang?
Jo ahir vaig trobar a faltar...
Veus?
El peu a l'accelerador.
Ara, Garriga.
Ets dels meus.
Home, sí, hi ha molta gent per tot.
Veus? Sí, però bé, escolta, que tampoc és...
Que m'han insultat abans per dir això.
No, insultat no.
No, no és una decepció, perquè no pot ser decepció, però sí que penses, cago en Dena, que
si els empentes una mica
cauen del tot.
Estan ensorrats totalment.
Però
el Campos ho va dir ahir, el Madrid també va molt a batzegades, i si ahir els hi fot 6-0, igual el Florentino es torna boig i fa canvis de veritat. En canvi, ara, mira, s'han escapat barat, la Lliga la teníem perduda, doncs ja està.
Sí, però Mourinho el portarà igual.
Vull dir. I Mourinho vindrà igual.
Aquesta facilitat per voler a la carta el que vol cadascú, contra tot l'esperit del joc. Això que et porta on vulguis, i això és la gràcia. És a dir, no, jo voldria això. Vull dir, no, el partit del joc anirà per un altre.
També pots pensar i projectar, només faltaria.
Que han fet grans fitxatges aquesta temporada. Han fet grans fitxatges.
Sí, m'ha estat tu, no? Si ha de venir Mourinho...
Han pagat molts calés, però han pagat molts calés.
Ahir va jugar molt bé Mastantuono, va fer un gran partit. De veritat, recupereu-lo.
Si ha de venir Mourinho, potser guardem-nos el 5-0 per el debut de Mourinho. No?
Això també.
Estaria bé. No, en tot cas, sí que és veritat que la crisi que hi ha a Madrid, Garriga, tu que has estat a Madrid seguint-ho durant anys, en fi, és important i sense precedents ara mateix.
Bé, costaria trobar un moment més baix amb Florentino Pérez. Té una cosa que la tindrà sempre, que és que ha guanyat ja moltes Champions i, per tant, sempre té aquest recurs de pensar...
Sí,
jo ja sé sortir,
ja ens ho coneixem, sí.
Sí, però, és a dir, el 2014 estava en una situació semblant i quan guanya la dècima allà li canvia el panorama, però venia també d'uns anys molt durs, difícils, on no se'n sortia. I aquí jo tinc la sensació que el madridisme per primera vegada està qüestionant de veritat a Florentino Pérez. És a dir, ara ja no són els mitjans de comunicació que amb la boca petita ho diuen, sinó que hi ha socis del Madrid, aficionats del Madrid, sectors del madridisme, que veuen que aquest senyor, les decisions que està prenent últimament, no li surten bé. I la Superliga és un exemple, i la reforma de l'estadi és un altre, i la gestió amb el fitxatge d'Mbappé, que semblava que havia d'enfonsar el barcelonisme, i resulta que des que ha arribat Mbappé, el Barça no fa més que guanyar, ha estat un altre. I aquests fitxatges, ara deia el Pichi, no, s'ha gastat molts diners. És veritat, s'ha gastat molts diners, però el resultat que han donat aquests diners ha estat molt trist. Per tant, per primera vegada, també ell, es va fent gran, Florentino Pérez té 79 anys. Per tant, una mica es va juntant la seva, el seu declivi físic-lògic amb un declivi del seu projecte i fa que per primera vegada tremoli. I el que abans...
Tremola?
Sí, estava a dir això.
Vols dir que tremola? Si no fa...
La sensació és que és igual, no?
Jo crec que Florentino té... És a dir, tremola en el sentit que... Jo crec que... Ell no crec que tingui por, però que la seva estabilitat no és la de fa 3 anys.
Home, que el qüestionen més del sí, que el qüestionava.
Sí, però no.
I l'arribada
de
Mourinho
crearà...
L'exemple
és el que ha passat al Bernabéu. Igual firma un director esportiu i tot.
Sí, tu creus?
No ho sé.
A veure que el Bernabéu l'ha enxulat a la llotja. El Bernabéu, aquesta temporada, hi ha hagut xulets a la llotja.
Perdona, el diumenge, em sembla que és l'Oviedo, juguen amb l'Oviedo a casa.
Sí, sí, però...
Hi haurà plebiscit al camp, eh?
Sí, i tant. Segur, sí, segur.
Dir, hi ha algú a la societat civil madrilenya que estigui per la labor de posar-se-li a disputar a Florentino Pérez la presidència del Real Madrid?
Jo
crec que no.
Hi ha 5 que tenen els prou calés per...
Sí.
El Garriga em corregirà, però crec que una de les grans sorpreses del Florentino és que no ha entès perquè els que l'han criticat per la construcció del Bernabéu i per fer recitals de música i tota la història, era gent que s'han anat a viure al Bernabéu, que el Bernabéu era una zona que fins que ell no va decidir edificar el Madrid, no era una, no diré una zona morta, però era una zona més. I en canvi, aleshores va dir, jo els he fet rics, els he fet a tots, i ara es queixen i van contra mi. Per què? Home, perquè hi ha un moment en què vius amb un estatus que no et fa pensar que algú pugui queixar-se perquè no pot estar a casa seu a les 7 del vespre perquè hi ha un concert musical. És a dir, ell és del Madrid i va veure els partits del Madrid, però no li fotis música cada dia a les 7, a les 8, clar, a les 10 i concerts. Sí, sí. I clar, són gent seus, però que ha arribat un moment que li han dit fins aquí. Això,
clar, no, una cosa és que hagi partit
pot,
i...
Sí, pot passar, sí, això també amb l'equip. Pensem en la Supercopa. Al Madrid no li ha sortit bé la Supercopa. Pensem que Florentino Pérez havia convocat per la tardor passada una assemblea de socis per canviar el sistema de propietat del club, que ja no se n'ha parlat més. Parlava d'un model com el del Bayern, parlava d'un model en què hi haurien socis preferents. O sigui, això tampoc ha sortit. És a dir, res del que ell ha anat fent. Parlem d'Mbappé. Preguntem les declaracions que ha fet, o demanem les declaracions que ha fet Neymar sobre la seva convivència amb Mbappé al PSG. Eh? Parlem una mica de què és aquest, el personatge Mbappé, que és un futbolista d'aquests que moltes vegades tenir el millor jugador no significa que tinguis, que enriqueixis més l'equip. És a dir, quantes coses li han anat bé?
Barça.
No masses. Vinga, i aleshores això t'obliga a canviar de política esportiva.
Ha entrat un senyor a l'estudi, què tal?
Molt bé, molt content.
Sabeu qui és o no?
Jo no.
No?
Què passa?
Què passa?
No sona la cara?
A veure...
Hòstia!
Jimmy Jam!
És el Jimmy Jam!
Ara
entenc el gag.
Doncs d'aquí a pocs minuts serà amb nosaltres. Què tal, Jaume? Bé, estàs content?
Bon dia.
Ahir vas anar a la gespa, no?
Vaig entrar a la gespa.
Hòstia, ara m'ho explicaràs.
Tinc fotos amb la copa i
els sí?
jugadors, molt guapa.
Carai.
Ara ens ho explicaràs.
Clar, és que hi havia...
Un bon salt.
Has fet un bon salt.
Hi havia un moment que hi havia molta gent a la gespa, familiars, amics...
Però ara vius aquí.
I Jimmy Jam.
No, torno a Alemanya.
A Alemanya.
He passat per Macedònia uns dies, una boda grega macedònica, i ara cap aquí.
Hòstia.
A rematar-ho.
No, ja veig. Celebració. Ara xerrarem. Gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio, fer aquest salt improvisat. Tenim un oient que ens truca, és el Ricard de Terrassa. Ricard, bon dia.
Això mateix. Mira, jo parlo de que...
Hola, Ricard, bon dia.
Bon dia.
Vostè dirà...
El madrinisme, o el Madrid...
Sí.
Té moltes copes d'Europa.
Sí.
Amb qui les va guanyar, aquestes copes d'Europa? Amb el franquisme.
En algunes sí.
La majoria, perquè ens van robar un home del Barça, que està fitat pel Barça, i allò qui ho va fer, el franquisme. Mm. El Di Stéfano, qui ens el va robar?
Franco.
Ah, llavors totes les federacions, mentre no treguin el franquisme,
S'haurien d'arrestar. S'haurien d'arrestar els títols del franquisme.
Perquè totes les federacions estan fora de franquismes. I això no es pot anar bé.
Home, el president de la Lliga fins fa 4 dies...
Bueno, però això s'ha modernitzat, diguéssim.
Mm-hmm. I aquest, què és aquest, també? Mm. Aviam.
Queda clar, Ricard, la seva reflexió.
I la majoria, eh?
Sí, sí. Gràcies per trucar.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Veus? També és important la història.
Sí, moment, malauradament ja no en serveix gaire perquè n'han guanyat 8 amb democràcia ja, ja, ja. De Champions.
Però n'hi ha unes quantes. És veritat, amb la línia del que deia l'oient, el Madrid s'edifica de les Copes d'Europa amb Di Stéfano i els Galàctics a partir de Figo. Dos futbolistes que d'alguna manera, així com el Barça ha pogut crear a Messi, a Lamine, jugadors del planter, ells, els seus iconos que marquen al marge de la galàxia Beckham, sí que ha tingut futbolistes d'alguna manera que els ha fet ja consolidats com a pilota d'or. O sigui, tu agafes el Beckham, doncs el jugador del moment no ha estat capaç de produir... Els jugadors que produeix a la fàbrica és perquè juguin amb d'altres equips, no perquè juguin al Madrid.
I el que havia de ser-ho, Ramon, era Vinícius, que era el que havien d'agafar jove i fer-lo pilota d'or i que es convertís en el millor jugador del món, i es van quedar a les portes, i fixa't que des d'aquella pilota d'or fallida de Vinícius, el Madrid ha anat cap avall, però rodolant.
Passarem d'anar tancant, però sí que vull fer un apunt sobre l'Espanyol, perquè dijous hi haurà Agora Esportiva després de la jornada intersemanal i haurem de parlar de l'Espanyol. Ara mateix, Ramon, les coses no pinten gaire bé.
No, hi ha una mala dinàmica i cada partit és el mateix, no? No veus puntes o no veus moments que puguin canviar. I jo veig fumut en el sentit de que aquests equips, quan estan en aquestes situacions desesperades, canvien d'entrenador i busquen un revulsiu, però crec que aquest és un equip molt de Manolo. És a dir, si tu poses un entrenador extemporani...